Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Cada persona és un món, i de la mateixa manera que hi ha persones que es queixen per tot i de tot, n'hi ha d'altres que saben convertir les crisis en oportunitats i els problemes en reptes. És aquest el cas d'en Helena i d'en Joan. Amor, superació, constància, determinació, empatia, generositat són paraules i conceptes que es poden unir perfectament a les respectives existències. Avui les coneixerem en profunditat, fins allà on vulguin tots dos, com dèiem, n'Helena i en Joan. Benvinguts. I de la primera conversa l'atendrem amb n'Helena, la qual ja saludam aquí als Estudis Centrals. Hola, Helena, benvinguda.
Moltes gràcies i gràcies per la invitació.
Només faltaria, gràcies a tu per ser aquí in situ, presencialment. I, Helena, tu, evidentment, coneixes la teva vida, i millor que ningú, però molta gent et coneix, tu coneixes molta gent, però algú potser encara no sap qui és n'Helena. Nosaltres hem fet un breu resum de qui és n'Helena i de què ha estat fins ara només, la seva vida.
El perfil.
Feliç. Així descriu n'Helena unes coses de mallorquina de 49 anys al seu moment vital. Llicenciada en química, fa feina des de l'any 2000 com a controladora aèria. En tot cas, a més de treballar, li agrada fer tot tipus d'activitat i fer-les bé, ja que ella mateixa admet que és molt perfeccionista. Així, té una segona família en la coral universitària, de la qual forma part des de fa més de 30 anys. També li agraden els esports, l'aprenentatge d'idiomes, en domina uns quants, i l'espiritualitat. És una persona generosa, positiva i il·lusionada davant tot allò que la vida li depara. Està casada des del 2007, es declara independent i autònoma.
Ha conegut el perfil que ens ha llançat de sempre des de les vies del sol que patinejant aquest espai en Toni Cardell, el nostre amic i tècnic. I dic, després d'escoltar aquest perfil, Helena, escoltàvem justament això, mig escocesa, mig mallorquina. Ens ho expliques un poc?
Sí, Toni. I en primer lloc, si no t'importa, Toni, xerraré en castellà.
Tu
perquè manes. Estic més còmode a l'hora d'expressar-me.
Tranquil·la. Tu parles molt bé tots dos idiomes i trobes en castellà sense cap problema.
Gràcies. Pues sí, soy medio escocesa, medio mallorquina. Mi madre es escocesa y yo nací en Escocia, en un pueblo pequeñito en el sur de Escocia que se llama Galashiels. Sin embargo, me han criado y he vivido toda mi vida en Mallorca. Uh-huh. Así que me siento como una mezcla de culturas y por ello me siento muy afortunada.
Uh-huh. Parlaves dels teus pares, Helena, de ton pare, de ta mare, i ells, crec, tu ara ens ho refrendaràs, van protagonitzar en el seu moment una història d'amor de pel·lícula, podríem dir, un romanticisme, vaja, a dalt de tot, no?
Sí, de pel·lícula, lo podia definir jo també. Mi madre vino a Mallorca en 1967, a los 20 añitos. Uh-huh. Vino de vacaciones con su familia, con sus padres y su hermana. Y vino a un hotel que acababan de abrir, que se llamaba el Arenal Park, en Arenal. Y mi padre justamente era el subdirector del hotel. Uh-huh. Entró mi madre por la puerta y por lo visto fue un flechazo y amor a primera vista.
¿Qué diuen? ¿Ton pare era mallorquí o venía también de fuera?
Venía de Andalucía, había estado trabajando en la Costa del Sol. Uh-huh. Entonces se escribían cartas todos los días, no había internet, ni podían hablar por teléfono. Y cuando mi padre ahorraba lo suficiente, hacía un viajecito a Escocia a ver a mi madre. Y entonces mi madre lo dejó todo para casarse con mi padre. Dejó amigos, su país, una carrera muy prometedora como cantante de ópera.
¿Cantando ópera?
Sí, lo dejó todo para venir a una España en blanco y negro.
Uh-huh. Una buena definición, sí.
Sí, en blanco y negro. Y la historia de amor duró hasta el año 98, cuando tristemente falleció mi padre.
Caramba, es decir, toda la vida.
toda la vida. Y fíjate, mi sobrino, que se ha criado, nació en Mallorca, se ha criado en Madrid, ha estudiado en Edimburgo y ahora vive en Edimburgo y tiene una novia escocesa.
Que era bombón croat, ¿no?
Es como si se hubiera cerrado el círculo entero.
Qué
es
guapo.
Muy curioso.
Per acabar de rodonir aquesta història tan guapa i tan romàntica, no?
Sí, muy romàntica.
Caram, i tant que sí. Clar, parlàvem de ton pare i de ta mare, Helena. Evidentment, deus tenir trets d'un i de l'altre. Fent una mica d'autoanàlisi, què diries que tens de ta mare i què tens de ton pare? No sé si tens això, capacitat per la gestió per part de ton pare i també habilitats pel cant de ta mare.
Sí, pues vas bastante bien por ahí. Yo creo que de mi padre he heredado una mente científica, el gusto por la tecnología, por la astronomía, por la ciencia ficción, el amor profundo por los animales, también el amor al mar, y soy ambidiestra como mi padre, o sea,
¿ah, sí?
Zurda y diestra a la vez.
Uh-huh. O sea, ¿escrius igualment amb l'esquerra que amb la dreta?
Escribo mejor con la derecha, uh-huh, pero casi todo lo demás lo hago por igual, con las dos manos. Es muy,
caram,
muy curioso.
Quina habilitat. No hi ha tantes persones que tinguin justament aquesta capacitat.
No. Uh-huh. Y mi madre, por el otro lado, por supuesto, me ha transmitido y he heredado el amor por la música, no solo de mi madre, mi tío era pianista y cantante, mi tía violinista y cantante, toda la familia canta. Y, por ejemplo, el amor de mi madre por Bach es increíble, el compositor, y también, uh-huh, es mi compositor favorito. Uh-huh. Me ha transmitido también la habilidad por los idiomas, su sentido del humor, la sociabilidad. Mi madre es muy sociable y le encanta hablar con todo el mundo. Uh-huh. Y una cosa muy importante que nos ha transmitido a las dos, no sé si lo hemos aprendido o lo hemos heredado, uh-huh, y es la positividad ante la vida y ante las adversidades.
Dius a les dues perquè tens una germana.
Sí, tengo una
major,
hermana.
Menor?
Menor. Uh-huh. Sí, ella vive ahora en Michigan, en Estados Unidos.
Caram, sou internacionals, la
sí,
família.
I...
Està molt bé. Dèiem això, que, clar, ton pare treballava en un hotel on va conèixer ta mare provinent d'Escòcia. I tu, no sé quin vincle vas tenir amb els hotels ja de ben nina, Helena.
Sí, pues al principio yo vine de bebé de Escocia y no teníamos una casa y básicamente íbamos de hotel en hotel y he vivido en muchos hoteles, en Cala Egos, en Cala Galdana, Menorca, uh-huh, en Palmanova, etcétera. Sí, siempre he vivido, bueno, siempre, sobre todo de pequeña, uh-huh, rodeada de turistas, hablando muchos idiomas, sueco, francés, alemán, uh-huh, inglés. Y yo estaba feliz entre todas esas...
Sí, estabas a gust.
Sí, muy feliz.
I a l'escola devia ser tu l'atracció, no? Tothom, vaig a casa, jo també vaig a casa, i hauries que te veure a l'hotel.
Sí. Bueno, era muy pequeña. A los 6 años tuvimos nuestra primera vivienda fija. Uh-huh. A los 6 años. Y a esa edad mis padres me mandaron a un colegio internacional en el que se hablaba inglés. Uh-huh. Y a los 11 fue un shock cultural, me cambiaron de colegio a un colegio de monjas. Uh-huh. Y al principio yo era un bicho raro, tenía,
¿ah, sí?,
acento inglés todavía, no decía bien la R, decía borracho, en vez de borracho. Tuve que aprender catalán, a rezar, y las niñas se rían de mí en el patio cuando me traía queso cheddar, que es naranja.
¿Sí?
En esa época, en el año 81, no lo habían visto.
No era habitual, clar.
Y me sentía un poco bicho raro al principio con el cambio.
Uh-huh. Després ja vau establir això que deies, no? Aquest caràcter sociable que tenia ta mare, ens deies, també el tens tu. Per tant, no se't devia complicar massa aquesta relació amb els companys i companyes, no?
No, siempre fue muy bien y me adapté enseguida. Y la verdad que estoy orgullosa ahora de cada pieza de culturas diferentes que tengo dentro. Uh-huh. Son muchas piezas diferentes y la verdad es que con las compañeras, muy bien, tengo, uh-huh, muchas amigas.
Em dius, compañeras, ¿era només una escola de nines o també hi havia nins?
Solo niñas, uh-huh, solo había compañeras, era un colegio de monjas de niñas.
Uh-huh. Hem d'interpretar, em pots dir que som agut, Helena, però si tu ets controladora aèria, jo dedueixo, fent un exercici de molta agudesa, que els estudis precisament malament no et devien anar.
Pues mira, no me ha ido nunca mal, pero tengo que decir que, uh-huh, cuando yo era pequeña, hasta, uh-huh, digamos los 13 o 14, yo era niña absolutamente normal y no destacaba en nada. A medida que fui avanzando en BUP y COU y después en la carrera, cada vez sacaba mejores notas porque cada vez era más perfeccionista y quería quería sacar mejores notas.
Uh-huh. Ara has dit també una paraula que crec que et defineix, no? Perfeccionista. Ho ets amb tot?
Creo que sí.
Sí?
Sí.
A casa teva, fora de casa teva?
Sí. Sí,
a la feina?
Sí. És algo que tengo que corregir.
No ho sé. Sí, tens voluntat de corregir, perquè, no sé, et genera estrès tanta perfecció.
Sí, yo creo que no es natural ser tan perfeccionista. Creo que término medio es fantástico.
Uh-huh. El cas és això, que vas fent la teva vida, els estudis ja dius que en un principi no destacaves massa en una matèria en concret, que va ser a mesura que creixia l'exigència, que tu vas anar guanyant en aquest perfeccionisme i, per tant, també una mica enfocant el teu camí. Feia referència fa un moment, Helena, que vas estudiar la carrera. Quina va ser aquesta carrera i on, aquí a Mallorca?
Estudié Ciencias Químicas, empecé aquí en Mallorca, hice 2 años, después seguí en Granada, porque mi hermana quería estudiar traductores en Granada, y estudié el final de la carrera.
Para estar juntas,
sí,
todas dos.
Sí, y también porque yo quería salir y tener una pequeña aventura, y yo creo que salir para estudiar es fantástico, sí, lo recomendaría a todo el mundo.
¿Y química, por qué química y no física o matemáticas o filología?
A mí me gustaban los retos y quería estudiar algo que me gustara y que fuera un reto, pero no demasiado. Yo creo que física y matemáticas me venían un poco grande y elegí algo que me gustaba.
I, per tant, vas això, graduar-te o llicenciar-te, que es deia en aquell temps, en químiques?
Sí, en quinto de carrera los profesores se fijaron en mí y me pidieron que hiciera una tesina y acabé la tesina en 9 meses. Y fue muy bonito. Estuve investigando en el laboratorio 9 meses y disfruté muchísimo y aprendí muchísimo.
¿Has arribat a exercir, però, com a química?
No, solo como estuve dando clases de química, física y matemáticas. Estuve 2 años como profesora, pero...
Aquí a les Illes, a Mallorca.
Sí.
¿Y qué tal l'experiència com a docent?
Es más fácil ser controladora.
¿Ah, sí? ¿Qué dius ara?
Sí. Sí. Es muy... Para mí, yo era muy joven y ser profesora exige mucho, es muy estresante, hay que prepararse muy bien y la verdad que respeto muchísimo a los profesores y les tengo una gran admiración.
Sens dubte, tenen un rol social molt important i, evidentment, en el tema educatiu, en primer nivell, primer ordre. També deies això, que és més fàcil, en el teu criteri, ser controladora aèria, que és la teva professió actual, que ser professora, que també has exercit. Per on va venir els trets per encaminar-te per ser el que ets ara, això, controladora aèria, Helena?
Pues hay varias coincidencias en mi vida, porque mi padre era radioaficionado y él escuchaba los veranos, escuchaba en mi casa la radio, a los controladores todos los veranos desde que era pequeña. Incluso cuando íbamos a buscar a mi madre al aeropuerto, mi padre tenía un pequeño escáner y iba cambiando de frecuencia y cuando el avión ya estaba aparcado entrábamos por la puerta porque sabíamos que estaba el avión.
Ah, sí, just en aquell moment.
Sí, y después volé por primera vez en cabina con mi madre cuando estaba embarazada de mí, con 7 meses, que hizo un vuelo de Palma a Glasgow. Y mi primer vuelo fue cuando tenía 3 semanas de vida. Mi padre siempre me llevaba a ver los aviones, que me fascinaban. Y de joven, cuando viajaba a Granada, iba en cabina muchas veces con los pilotos porque me fascinaba el mundo de la aviación y el avión y cómo volaba.
Caram. És a dir, que això, d'alguna manera, no sé si es pot dir predestinació, però que estaves ja vinculada, fins i tot abans de néixer, al món de l'aviació, eh? En aquest sentit que dèiem que ja abans de néixer estaves a la cabina, al ventre de ta mare. En tot cas, això, estàs duent a terme aquesta feina. Tu, Helena, simplement des de fora se't veu com una persona feliç, i jo crec que hauria estat feliç fent allò que fessis. No sé si el fet de fer aquesta feina et dona un grau superior de felicitat o hauries també estat feliç sent química com era la teva formació?
Esa es una pregunta muy difícil de responder porque solo he sido controladora en esta vida por ahora. Pero yo espero que... Yo creo que yo hubiera sido feliz en cualquier profesión. Yo creo que hubiera dado lo mejor de mí y hubiera sido feliz. O por lo menos lo hubiera intentado.
I ara una pregunta filosòfica al màxim. Què fa falta, si més no, a la teva vida per ser feliç? On trobes tu aquesta felicitat? Entre cometes o en majúscula o com li vulguis dir?
Yo creo que es el enfoque que le das a todo. Pero esto lo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. Tú cada día cuando te levantas tienes 2 opciones. Tienes la opción de tomarte todo lo que te pasa como algo malo e ir enfadándote a lo largo del día, o puedes enfocar lo que te ha pasado como una tontería o una lección aprendida y seguir hacia adelante. Uh-huh. Y tu día, depende cómo te tomes cada cosa que te pase, puede ser un día maravilloso o un día horroroso. Y yo creo que en gran parte depende de nosotros y de nuestro punto de vista.
Uh-huh. Interessant, interessant aquesta reflexió. Que no sé, d'altra banda, si serveix, Helena, per respondre, tu ara m'ho dius, o m'ho confirmes o ho desmenteixes, la següent pregunta, que aquesta t'agradarà ben segur, que és fins a quin punt un o una acaba sent allò que vol ser, ja tant des del punt de vista professional com també personal. És a dir, tu volies ser controladora, has estat controladora, volies tenir una família, no ho sé, estàs casada, no sé si volies viure a Mallorca, estàs vivint a Mallorca, fins a quin punt ho decideix una mateixa persona, o el destí o les circumstàncies de la vida són les que duen aquella persona a estar en aquell lloc i en aquell moment allà on sigui.
Pues yo creo que al principio decides ser una cosa, como yo quería ser química y ejercer como tal, pero la vida es muy caprichosa y me llevó en una dirección inesperada, sorprendente, hacia la profesión de controlador. Como dice John Lennon, que mi madre siempre me recuerda, la vida es aquello que te sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes. Esto es muy típico y ahora en el 2020...
Encara
con,
més, ¿eh?
Sí, con lo que está pasando, yo creo que todo el mundo ha tenido esta experiencia.
Uh-huh.
Y entonces yo creo que tú decides lo que quieres hacer, pues después la vida te lleva hacia otros derroteros y acabas en sitios inesperados.
Uh-huh.
Pero yo creo también que una vez, por ejemplo, si eres astronauta, también hay un peligro de ponerse una etiqueta. Eres astronauta en casa, astronauta con tus amigos, en la profesión. Y yo creo que también deberíamos quitarnos las etiquetas que nos ponemos nosotros mismos y nos ponen los demás, porque al final acabamos siendo las etiquetas. Y yo creo que es muy sano quitarse las etiquetas e intentar ser uno mismo en todos los aspectos de la vida, porque es fácil dejarse llevar por las etiquetas, tanto las nuestras como las que nos ponen.
Uh-huh. Una reflexió a tenir en compte. De fet, en aquest sentit, jo escoltava un dia un expert en la matèria que deia, hauríem de dir, jo no som periodista, sinó faig de periodista, no?
Exacto. A mi m'agradaria dir, jo no soy controladora, además la palabra controladora no me gusta tanto, pero me gustaría decir, yo soy Helena,
uh-huh,
y hago las cosas que le gusta a Helena, y de vez en cuando ejerzo la profesión de controlador aéreo.
Uh-huh.
Y creo que tú no puedes programar qué tipo de persona quieres ser y llegar a ser esa persona. Yo creo que tienes que hacer al revés. Tienes que quitarte los miedos, las etiquetas y la programación que te han dado durante toda tu vida para acabar siendo quien eras desde el principio. Yo lo veo al revés, de no querer a llegar a ser la persona que quiero ser, sino ser quien he sido siempre.
Clar. Estic segur, Helena, que a banda de ser una bona controladora aèria, en Toni Cardell em fa que sí amb el cap, també hauria estat, Toni, ben segur, una bona professora de filosofia, eh?
Moltes gràcies. Me gusta mucho la filosofia.
També, es nota un poc. Parlàvem de controladora i permet-me la pregunta trampa o la pregunta graciosa del dia, si em deixes, Helena. A Càtia també ets controladora?
Yo creo que no. Yo creo que en casa me relajo.
Sí, sí. El proper dia li et demanarem al teu marit a veure què opina al respecte. Però vaja, no, creiem, evidentment, amb la teva paraula. El cas és que parlàvem al principi de la conversa de l'entrevista, Helena, que els teus pares varen protagonitzar tota una vida d'un amor romàntic i ideal, podríem dir. Per tant, el llistó des d'aquest punt de vista, tant la teva germana com tu, el teniu molt en l'aire, molt elevat. Tu ja ho dèiem, estàs casada, et veies casada, et veies tenint una família, com va ser que vas conèixer el que és el teu marit a dia d'avui?
Pues sí, el listón estaba muy alto y sobre todo en las primeras relaciones que no iban bien. Me preguntaba si sería capaz de tener una historia de amor y tener tanta suerte como mis padres, pero al final he tenido muchísima suerte, una suerte diferente, y conocí a mi marido a los 17 años. Era muy joven, me parecía guapísimo y muy simpático, pero perdimos el contacto y nos vimos 17 años después.
17 años después.
Sí, y ahí empezamos a ser amigos y después nos enamoramos y llevamos 15, casi 16 años juntos.
Uh-huh. Es decir, una historia de amor también larga, una historia sentimental larga, y bé, el que queda per davant. I després, el que és curiós, de 17 anys deies de perdre el contacte. I deies fonamentada aquesta relació. Primer, l'amistat. Creus que és un fet important, el fet això, de ser primer amics i després fer una passa més, o no té per què? Que bé, de vegades hi pot haver, el que tu ens deies dels teus pares, no? Entre cometes, el fletxazo.
En mi caso, fue lo mejor. Porque cuando tienes a un amigo delante, pues lo que te he explicado antes de ser tú mismo, es muchísimo más fácil ser tú mismo y no estar haciendo una actuación que hacemos sin querer cuando queremos impresionar a otra persona en una cita. Uh-huh. Y lo curioso es que si me hubieras preguntado a los 17, a los 18 años, que hiciera una lista de mi hombre ideal, creo que no habría ninguna característica de las que más valoro en mi marido hoy en día.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, ha cambiado la concepción por completo.
A lo mejor están incluidas, uh-huh, pero las más importantes no las había ni pensado,
caram,
sino que me he dado cuenta a posteriori de qué es realmente lo que es importante en mi pareja.
Caram. I ara tota l'audiència es deu estar preguntant, i jo també, quines són aquestes característiques? Espera que apuntarem. Toni, apunta també, eh?
Bueno, yo creo que no se puede apuntar porque cada uno necesita cosas diferentes y cada uno tiene la pieza de puzzle que encaja perfectamente en todas las dimensiones con uno mismo.
Uh-huh.
Entonces nunca le daría una fórmula general a nadie, pero en mi caso, con mi personalidad, las cosas que más valoro es, por ejemplo, la libertad que me da.
Uh-huh.
Jamás me corta las alas, nunca. Es más, él me anima y me apoya con todos mis proyectos, aunque sea irme un mes fuera, estudiar a Alemania, lo que yo quiera, él me ayuda y, uh-huh, me apoya y me impulsa.
Es decir, a vegades te'n vas un mes a estudiar,
sí,
alemany.
Sí.
¿Por quina qüestió?
Por hobby.
Por hobby, caram.
Hay pocos aviones aquí en Mallorca en enero, en febrero,
uh-huh,
y me gusta estudiar idiomas y él me ayuda,
uh-huh,
me complementa perfectamente. Y unas cosas más importantes para mí es que le admiro y le admiro profundamente. Y eso para mí es muy importante en una pareja.
Uh-huh. Ho he escoltat alguna altra vegada i, a part, és molt guapo. També parlàvem dels teus antecedents musicals per la banda de ta mare, ni més o menys que cantant d'òpera, i tu també cantes, Elena.
Sí, sí.
On i com i quan?
Yo he cantado desde los 15 años,
uh-huh,
en la familia coral de la Coral Universitaria de las Islas Baleares. La coral es muy importante para mí, la música es muy importante para mí. La coral es como mi familia, porque yo nunca he tenido familia aquí, solo a mis padres y a mi hermana.
Uh-huh.
Entonces, ensayando muchas horas a la semana y conciertos, los de la coral son como mi familia y les quiero muchísimo, muchísimo a todos.
Uh-huh.
Tengo que mencionar al director, Joan Company. Es un genio de la música y tiene una sensibilidad excepcional. Él, la música, la coral, me han enseñado muchísimo. Pero no te creas que solo he aprendido sobre la música, compositores,
no,
y el canto. He podido conocer y apreciar mejor a Mallorca,
uh-huh,
su cultura, sus costumbres, su idioma y su gente a través de la música,
uh-huh,
cantada por iglesias de toda Mallorca, también en Alemania, en Austria, hasta en Estados Unidos, y en los ensayos, excursiones y viajes con mis compañeros cantaires, uh-huh, de la coral, y eso me...
O sigui, és més que música i una segona família, no? O una primera família, pel que dius.
Sí, sí, uh-huh, sí, és muy especial.
Uh-huh. Muy especial. Clar, la música també deu tenir, Elena, un component espiritual, i tu també et defineixes, o així ho escoltàvem o traslladàvem en el perfil, en brevetat, perquè estem a la recta final de la conversa.
Sí.
Com definiries aquest to espiritual teu?
Pues la parte mía espiritual, tengo que decir que espiritual yo lo entiendo como la parte de mí que no es intelectual ni terrenal,
uh-huh,
y es muy importante para mí porque me ayuda a afrontar mis miedos, a observarme a mí misma y me ofrece paz y esperanza hoy en día en el mundo en que vivimos. Me, uh-huh, ayuda muchísimo.
Uh-huh. Deies abans que també professes, no sé si admiració o afició com a mínim, als esports nàutics i en concret, entre altres, crec, el món del piragüisme.
Sí, estoy muy entusiasmada con el mundo del piragüismo. He empezado hace poco,
uh-huh,
y me encanta.
¿Qué te aporta?
Mucho. El deporte, el contacto con el mar, con la naturaleza, con un grupo de gente extraordinaria, gente sana, son todos majísimos y sobre todo nuestro instructor, Nacho.
Saludaciones a Nacho.
Saludos a Nacho. Es genial, es muy generoso y paciente y crea un ambiente en torno a la piragua que va más allá del deporte en sí. Y su amor por el kayak es contagioso y la verdad es que estoy absolutamente entusiasmada con el piragüismo.
Caram. Idò, no tindríem millor manera que acomiadar aquesta conversa amb aquestes paraules referides a en Nacho, dius que es
sí,
diu, el monitor de la piragua.
Sí.
I per tant, Helena, t'emplaçam a escoltar la conversa del que serà el segon convidat, que ell t'ha estat escoltant amb tota l'atenció, en Joan. Per tant, gràcies i fins d'aquí 25 minutets.
Gràcies, Toni.
Fins ara mateix. Fem nosaltres la primera pausa per la publicitat.
Societat Anònima. Toni Traveria.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. Una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
Et sonen.
Si tu no vens darrere, jo tenia.
But if you wanna live,
ja no veus com flipar-se el temps.
Aquests i d'altres projectes sonors són part d'IB3Música.com, l'aposta musical online d'IB3. IB3Música.com.
Et caldria escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Societat Anònima, amb Toni Traveria.
Idò, just a l'equador del programa, després d'escoltar aquesta primera conversa amb Helena, amb una vida que podem definir de moltes maneres, però una vida, jo crec que podíem acabar dient feliç, ara ve la segona conversa, la segona entrevista, com li vulguem dir, la segona xerrada, amb el segon interlocutor, que respon al nom de Joan, i també el tenim aquí als estudis. Joan, benvingut.
Què tal? Benvingut a tots.
Gràcies per acompanyar-nos també aquí als estudis. I Joan, com hem fet amb l'Helena, amb el teu permís, escoltarem un retrat teu biogràfic amb aquest àudio que tenim preparat.
El perfil.
Si una paraula defineix la vida d'en Joan, aquesta és intensitat. La seva vida, en efecte, ha estat i és encara, als 72 anys, intensa. Seva és la frase. La vida es viu un sol pic i s'ha d'aprofitar per viure-la de la millor manera. S'ha casat 3 vegades i està en una quarta relació estable. Té 2 fills i una llarga carrera professional. Pioner i implicat amb la societat, és tot un estudiós de l'optometria i l'audiologia. Barcelonès de naixement, viu a Mallorca des de 1977. Aquell mateix any va obrir la primera òptica a Inca, a la qual seguirien diversos centres auditius a l'illa. Inquiet per naturalesa, en Joan és també mentor de joves emprenedors a través de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Idò, Joan, hem de resumir la teva vida, que és molt intensa, ho acabam d'escoltar, en aproximadament 20 minutets. Et veus capaç?
Ràpid.
Sí?
Beníssim.
Bé, sense pressa, però, sense pressa i sense pausa. Podem dir, Joan, crec que no ens equivoquem si diem que la teva vida, com d'altres també, però la teva, si més no, no ha estat fàcil.
No, gens ni mica. Bé.
Ni de nin,
n'hi ha que estan pitjor. La meva família, jo vinc d'una família desestructurada, completament, i fixa't que la meva educació es va basar en els Boy Scouts i en el meu avi.
Ah, sí?
Exacte. O sigui, dels Boy Scouts i el meu avi, vaig aprendre tots els valors d'aquesta vida.
Què serien, bàsicament?
La bondat, la constància i un gran etcètera de coses positives per enfrontar aquesta vida. Sí.
Van ser els dos grans mestres que vas tenir ja de ben nin, no, diguem?
Ja de ben nin, sí, perquè ja d'una mica d'adolescent, a damunt, allà on vivia, dels meus pares, el meu pare, em varen fotre fora. O sigui, que ja m'aniràs tu.
A Barcelona ciutat.
Sí, em vaig trobar, doncs, sol.
Caram.
I endavant. Però, endavant.
A quina edat?
Pues devia tenir uns 20 anys.
Caram.
Uns 20 i pico, 20 i poc d'anys.
Tens germans, Joan?
No.
Ets fill únic?
Fill únic.
Caram, per tant, això, amb una vida amb dificultats ja de ben jovenet, la infantesa o l'adolescència. En canvi, ho deia la primera convidada, la primera protagonista del programa, en Helena, que deia que tenim dues opcions quan ens aixequem al matí, no? Enfocar de dir, ai, que malament que estic, i va anar progressivament a pitjor, o dir, bé, estic malament, però pot anar millorant el dia i acabar amb un dia radiant.
Sempre.
Tu, malgrat l'adversitat, et consideres una persona positiva?
Sí, evidentment. Amb els meus dalt i baixos, perquè és veritat, i els homes plorant, com dèiem abans.
Fora de tenes, sí.
Exacte. Per tant, el que sí que he pogut cultivar és una força de voluntat total i uns objectius a assolir que m'han ajudat molt a ser feliç en aquesta vida.
O sigui, si n'Helena deia que ha estat feliç, tu n'has volgut ser menys? No sé, no per comparar, però vaja, també et consideres una persona feliç.
Exacte. No he volgut ser menys que n'Helena.
Queda clar. Malgrat el que dèiem, els diferents sotracs de la vida, que hi són, perquè la vida és això, no? Caure i aixecar-se, i caure, no?
Mira, hi ha una frase que sempre dic, que unes vegades es guanya i les altres s'aprèn.
Ah, que bona.
Sempre.
És bona
aquesta,
també.
Perquè de tota pèrdua, sempre, és quan aprens més que no si t'ho donen fet.
Caram. És bona. Tu també podries ser un bon coach, Joan.
Bueno, en part ho faig.
Després en parlarem. Exacte. De la teva faceta de mentor, eh? Ja dic que aquí hi ha moltes coses per aprendre en el dia d'avui. També, a banda de positiu, ja ho escoltàvem en el perfil, ets una persona molt inquieta i teus, ara ens ho expliques, Joan, si vols, teus són els primers apunts d'optometria per a ATS a la Facultat de Medicina de Barcelona ja fa uns quants anys, això sí.
Bueno, van ser apunts d'oftalmologia. Perquè no existia...
La carrera com a tal, no?
Sí, la carrera, llavors se'n deia ATS, o jo entenc sanitària, vull dir, és infermeria, pues no existien apunts d'oftalmologia en absolut a la facultat. I llavors jo, pues mira, com que persona inquieta, estem parlant, fixa't, dels anys 68-69, o sigui, uns 20 i pocs anys. Els vaig fer amb cicloestil, perquè no existien les fotocopiadores.
Clar, per aquells que no ho sàpiguen, què és el cicloestil o què era?
És com uns papers de gelatina que es posaves a la màquina d'escriure clac-clac-clac-clac amb tecles i llavors la mateixa tecla perforava la lletra. I llavors això es posava en una maquineta que tenia una tinta i anaven sortint els papers.
Que això, evidentment, això que fem ara de dir aquest paràgraf, en comptes del quart, el vull el primer i el trasllado...
No, en absolut.
Era tornar a començar de zero.
Exactament.
Per tant, es havia de pensar bastant com es configurava aquella pàgina.
Evidentment. Jo, a part, ja feia uns apunts i llavors ho passava... Quan ho passava net, ja ho passava al cicloestil. M'entens?
I d'on vas treure tota aquesta informació? On la cercaves? Perquè tampoc internet no hi era, llavors.
No era internet, però jo ja estava al tercer curs d'ATS i feia pràctiques a l'Hospital Clínic de Barcelona, al servei d'oftalmologia. Primer havia estat el primer curs a dermatologia, van passant, i al final vaig estar a oftalmologia i vaig fer els apunts allà perquè és que no existien. I és que la gent no sabia.
I tenen història aquests apunts,
sí,
crec.
Sí, què va passar? Senzillament, que ni se'n va ocórrer fer el registre obligatori que existia llavors. Estem parlant de temps en Franco, de Carrero Blanco i tot, que, o sigui, no et fotien la censura. I els me van censurar, perquè jo amb aquests apunts els venia... Figura't, ets apunts fets a mà amb el sentit...
Però no hi havia consignes polítiques?
Què va. Eren apunts de, a veure, la retina què és? La retina és tal i tal i tal, amb uns dibuixos.
I com així els censuraven?
Perquè eren temps de la dictadura i era així. I llavors es tenia que passar un registre obligatori i així, que va, ni pensar-ho. La cosa que varen considerar-los il·legals i subversius, quasi.
Caram.
De tal manera que me'ls van requisar.
Un incís, Joan, que no sé si per aquí podia venir el problema, eren en castellà o en català?
No, en castellà.
En castellà.
Déu meu, en castellà, llavors.
Clar, no, per
sí,
això
no deia. Sí, no fotem, tu. Bueno, me'ls van requisar. I em volien expulsar de la facultat.
Per haver fet aquests apunts.
Sí, sí, sí. I com deia en Helena, quan vaig fer el batxiller i tot, un desastre. Jo sigo un desastre, però ni un. Ara, quan vaig fer el que m'agradava, quan vaig començar a estudiar el que m'agradava, vaig
treure
sobresalint de tot.
Sí? O sigui, va haver
de totes les notes.
Un punt d'inflexió claríssim.
Sí, 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 exacte. Això és quan fas alguna cosa que t'agrada, tens molt, 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 molt guanyat. Estava al tercer i darrer curs de carrera. Llavors, els oftalmòlegs del clínic, els mateixos tamoles, pues, varen intercedir amb el degà i, per no expulsar-me de la carrera, que ho tenia tot en sobresalent, em varen donar un aprovat rescat.
Ostres.
Com a
mesura de gràcia, com qui diu.
Exactament. I llavors, doncs, el proper any, jo havia acabat la carrera, i llavors els que feien segon i llavors ja feien tercer, me varen avisar, diu, Joan, els teus apunts han sortit publicats al llibre oficial. Estaven iguals, calcats.
Ostres.
Però caríssims.
I sense el teu nom.
Evidentment. Però caríssims. O sigui, me'ls van copiar exacte, els dibuixos, tot, res, com una foto que faríem ara.
Clar. Volia dir, supos que llavors no, però passat el temps tampoc et vas plantejar presentar una demanda.
Que va, ni loco.
Clar, no, però dic ja una mica dins de la democràcia
però
tampoc.
Però va ser curiós perquè llavors, degut a la meva activitat, doncs em van cridar del col·legi de TS a tenir la carrera. I llavors es tenia que fer el libro blanco de l'educació, la reforma educativa en Espanya. I com que l'optometria no existia, i llavors totes les sèries d'optometria, fisioteràpia, podologia, llavors depenien de ser primer ATS i després això. Ara ja cadascú, cada carrera és independent. Bueno, i llavors em van cridar, no sé per què, i em van dir a veure si era capaç de regular i fer uns estudis, fer un avantprojecte d'estudis d'optometria. I, evidentment, em vaig posar en contacte amb Anglaterra, amb Estats Units, amb totes les universitats.
És a dir, que la feina, al final, encara que més tard del que era previsible, va acabar donant, ni que sigui...
Espera, tranquil.
Va donar fluids,
tranquil,
però, no?
Ja veurem.
Digues.
Espera.
Digues, a veure.
Bé, la qüestió és que vaig fer tot el pla d'estudis universitari de la carrera d'optometria, que tenia que ser adjudicada, lògicament, perquè era sanitària, tenia que estar adjudicada a ATS. Bueno, d'acord, me'n vaig anar a Madrid, al Ministeri d'Educació, evidentment, figura't jo, 21 anys, 22, una cara de nin, acompanyat de l'il·lustre col·legio, presidente nacional i presidente i tal, tots eren molt il·lustres.
Clar, de quin any parlem, Joan?
Estem parlant dels anys 69, 70, o així, més o menys. I vaig anar i ho vaig presentar al Ministeri, i bé, i endavant. Jo durant aquest temps vaig fer... La veritat és que som molt meticulós, com tu.
Ara mirant l'Helena,
I molt estudiós perquè m'agradava, i vaig fer moltes publicacions en revistes professionals, molt de cursos, i sempre he estat amb aquesta...
Molt actiu, no?
Amb aquesta matèria. Exactament. I llavors, endavant, va sortir ja la reforma educativa. D'acord? Estupendo, bé. Va sortir podologia, va sortir tots, menys l'optometria.
Què dius ara? No va sortir?
Que era sanitària, perquè el meu pare treballava d'optometrista a la clínica Barraquer. D'aquí venia una mica la cosa, però no estaven reconeguts, imagina't.
Curiós.
I llavors no va sortir. I ens vàrem quedar tots estorats.
Clar, què ha passat, no?
Què va passar? Va sortir, el van adjudicar al Sindicato Vertical de la Construcció Vidrio i Ceràmica, que és on estaven els òptics, que llavors es dedicaven a fabricar i
clar,
fer coses d'aquestes. Ens pegaven tocs pel cap, no ho entenien. Amb els anys vàrem cebre un rumor de que bueno, hi havia un familiar d'un alt polític del govern de l'Estat que ho va voler per l'optometria que ho fessin els òptics i es
va caminar cap allà.
I es va acabar.
Coses de l'època, tristament.
Coses de l'època aquella, que una cosa sanitària, pues, ho van adjudicar, pues, això, construcció de ceràmica.
Dóna molt de joc tota aquesta història, trista amb moltes facetes.
Sí, bueno, però mira, amb el temps, el que deies, contestant el que deies abans, ens ha donat la raó, perquè amb dècades, ja fa dècades, l'optometria que està exercida pels òptics, pues, al final, per fi, va passar a sanitat. O sigui, hora. La lògica, encara que va estar alterada, es va imposar. Uh-huh. A la qual, bueno, doncs jo ja estic, uh-huh, ja estic tranquil.
Estàs content en aquest sentit.
Sí, sí.
I en aquest sentit també, Joan, consideraries apropiada aquella frase que diu que el temps posa les coses al seu lloc? Sempre, sempre és així, creus o no?
No sempre, però moltes vegades sí. Uh-huh. Moltes vegades, el que passa que passen masses anys.
Clar, Joan, tu, a banda de l'optometria, també el tema de l'audició, ets una persona molt inquieta, també t'agrada escriure, i en aquest sentit has escrit, no sé si fa gaire temps, una, podem definir, auto-mini-biografia, que jo he tingut el gust de llegir, en què expliques, entre altres coses, com un curs de Dale Carnegie,
o sigui, Dale Carnegie, sí,
Carnegie, et va canviar literalment i dràsticament la vida.
Sí, efectivament. Mira, un cop em va passar tot això al col·legi d'ATS, jo vaig dimitir, uh-huh, i tot això, perquè tenia molta carrera, però i vaig caure, no te dic una depressió, però quasi, quasi. Uh-huh. Va ser quan em van fotre fora de casa, parlant amb el mallorquí.
Els 20 i pocs anys.
Exactament, i uh-huh, em vaig quedar sense feina, tenint sa carrera, perquè teniu en compte que llavors hi havia molt d'atur. Uh-huh. No, no és ara només, això és cíclic. Uh-huh. I llavors un amic meu em va dir, mira, tinc un amic que és del Dale Carnegie, que és com de mentorització, de, uh-huh, de, i va fer un curs, i vale, estupendo. I què val? 150.000 pessetes, que són 14.500 pessetes. Mare,
14.500 euros d'avui.
14.500 euros a dia
d'avui. Clar, clar, correcte. Sí,
jo em traia 385... euros al mes. I ja em dirà, impossible, vaig dir. Com me va presentar? Va insistir, un bon amic, que som amics de tota la vida i sempre hi seguim. Uh-huh. I aquest home, jo no sé què va veure amb jo, em va dir, tu fes-lo i ja m'ho pagaràs.
Caram, un vot de confiança, això?
Sí, un vot de confiança. Em vaig quedar, bueno, i res, res, res. Per resumir, em vaig posar l'única traje que tenia planxat. Vam anar a l'Hotel Calderón, al gran Hotel Calderón, em va fer, però jo vaig tenir fe amb ell. Uh-huh. I, efectivament, els 3-4 mesos d'haver acabat d'haver fet això, uh-huh, li vaig poder pagar de sobres. Vaig trobar la feina que tova.
En 3-4 mesos?
Sí, 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 sí. Ell em va fer el que avui en dia en dèiem un DAFO.
Sí.
Saps què
sí
vull dir? D'habilitats i fortaleses i tot. Uh-huh. Em va fer un estudi i ho vaig poder pagar de sobres. I a partir d'aquí per amunt.
Caram. Sí, i amb sí què et quedes d'aquest mentor que vas tenir o del que et van allisonar en aquell moment? Per fer aquest canvi tan radical a la teva vida.
Amb què em quedo? Que vaig aprendre molt amb ell i, senzillament, ara faig jo de mentor amb altres.
Aposta, aposta. Però quina seria la lliçó més important amb la qual et vas quedar?
No, creure si... amb un mateix.
Això volia dir, autoconfiança.
Creure amb un mateix. Creure, uh-huh, tenir fe amb un mateix. Uh-huh. M'entens? Jo respecto molt els qui tenen fe amb moltes persones, religions i tal, uh-huh, però si no creus en tu mateix... i amb una força de voluntat, para de comptar. Uh-huh.
D'altra banda, també deies que és molt important, Joan, trobar el teu camí exacte i fer allò que vols fer, no?
Exactament.
Dedicar-te a una cosa que t'agrada.
Exactament.
Això ha estat el teu cas, també, no?
Sí, sí, sí. Sempre m'ha agradat això, donar molt de més, i la meva feina han sigut, en el fons, sempre han sigut ajudar-te més.
Uh-huh. Mira, just en aquest sentit, tu dius també en aquesta teva biografia que ajudant els altres s'és més feliç. I no sé si per això ets justament mentor de joves emprenedors, a través de la Cambra de Comerç que deia, sí, de Mallorca, i què t'aporta aquesta frase? Aquest veiem, com amb tot, molt implicat, molt involucrat i molt optimista, no? Amb moltes ganes de traslladar aquest coneixement.
Primer has de ser optimista i has de ser un exemple per ells. Uh-huh. Perquè si no ets un exemple, malament, m'entens? I després, i ara igual que abans, doncs els joves estan molt, molt, molt desorientats. Llavors, ara darrerament estic fent unes xerrades amb els alumnes de professió, de formació professional, que diu a què em dedico, i els ensenyo a orientar a què es poden dedicar. Però també els hi dic que no han de confondre la felicitat amb el plaer.
Ah, no? No és el mateix?
No, no és el mateix en absolut.
A veure?
No
és en absolut. Classe 2 de filosofia. A veure.
Ell em donarà una lliçó. El plaer són les coses, és momentani, i com més tens i més vols i tot. I la felicitat és una altra cosa totalment distinta. És una correlació amb les persones, és un trobar-te bé, uh-huh, és com flotar amb uns nívols i tenir una vida més optimista. Per tant, caram, però a part d'això els ensenyo quines carreres poden fer, i cadascú uns trucos amb el bon
sentit, sí, sí, sí,
de com es poden orientar.
Ja, fes-nos un poc, 30 segons, un poc d'això, de mentor per tota l'audiència, aquests trucs que dius, als quals apel·les, digue'ns un o dos.
No, bueno, a veure, uns trucs...
Per funcionar, per tenir èxit,
és
no?
És un Excel, perquè estem al dia... Sí. Doncs, o sigui, van posant unes files i unes columnes, el que els agradaria fer, el que és més important, i que puntuïn les seves dificultats i les seves tal...
El slafo que deies, eh?
Exacte, van orientant, no, no és cap secret, tampoc, no?
Val, val.
M'entens? Però, bueno, a aquesta edat, quan són joves, això no ho desconeixen, no?
Clar, clar.
No van...
Perquè aquests alumnes als quals tu instrueixes d'aquesta manera, Joan, quina edat solen tenir?
18, 15, de 15 a 18, depèn.
Sí, depèn. Adolescents, diríem.
Sí, adolescents, i 18, i no tant adolescents. Però a part d'això, a SECOT, a la Cambra de Comerç, que és una ONG que estem allí, també mentoritzam joves, i no tan joves empresaris que es troben ara malament.
Clar, per la situació llavors, que estem vivint.
Exacte, i llavors els reorientam.
Queda clar. Joan, també ens sobtava de la teva vida moltes qüestions en positiu, i aquesta no té per què ser negativa, però sí que sobta un poc, en tot cas, que tu la teva vida t'has casat 3 vegades, tens una cara, que l'edat que dius que tens, me la crec per la confiança que m'inspires.
No, ho posa al DNI, 72. Tu.
I estàs en una quarta relació.
Sí, perfectament. I preciosa, la veritat, amb molt d'orgull. I què en trec d'això?
Pues,
a veure, amb el bon sentit, jo en trec senzillament que no s'ha d'aguantar quan no hi ha remei. Evidentment, això no vol dir ja tot d'una separar-se.
Tirar
no,
la tovallola.
Però quan ja veus això, és millor xerrar, dialogar, actuar en comú acord, perquè la vida, com a títol al principi, es viu un sol pic. Llavors no hi ha per què aguantar, perquè és malament tant per un com per l'altre.
I en aquest sentit, en les teves tres ex-dones, tens contacte i tens bona relació, si us veieu, si us trobeu, no sé si són a Mallorca, són a Barcelona, són pel món?
Sí, no, quan mos veiem, hola, com anam, va bé, estupendo, i ja està. No hi ha cap problema, no.
D'acord.
No hi ha cap problema de res. No?
De cap rancúnia. També ens deies, Joan, que el teu padrí, el teu avi, i els Boy Scouts van ser els teus mestres de jove, o de nin. Què queda d'en Joan Boy Scout a dia d'avui?
Mira, encara que es faci riure, és fer cada dia una BO. Una BO era una bona obra. De petit, la bona obra era ajudar a passar una persona major pel carrer. Saps què vull dir? Sí. I llavors ja estava satisfet. Avui en dia, de major, la bona obra és fer ajudar els altres, ajudar els infants, els al·lots, a la societat en general.
Que guapo. Avui, no sé si n'has fet alguna altra, però ja has fet una bona obra venint aquí a la ràdio, Joan?
Bueno.
En aquest sentit, ja en tens una per apuntar. Has fet tu també moltes coses, professionalment parlant, ja ho hem dit també a l'àmbit personal, t'has casat 3 vegades, i també crec que has fet, no sé si es poden considerar esports de risc, ja dèiem l'Helena que ha fet, entre altres, també... Sí. Piragüisme, tu, no sé si piragüisme, però paracaigudisme sí.
Sí, he fet paracaigudisme, en caiguda lliure, he fet parapente amb esquís als Alps, he fet molt de motorisme, a tope.
Molt de, perdona?
De moto. Tenia, havia un grup d'amics i els duia fins a Suïssa i baixàvem pels Alps. I he après, vaig aprendre a ballar per nassos, perquè tenia una incoordinació motora. Vaig dir, jo la guanyaré, i al final ballo salsa.
Caram,
mai ballaré salsa com els sud-americans, però bueno, ho faig.
Et defenses?
Sí, em defenso, vaig ser subpatró de iot.
Caram.
I vaig anar amb una ONG a Colòmbia, vaig conèixer la guerrilla, vaig estar amb ells, vaig ajudar la gent del poble.
Ostres.
Vaig conèixer famílies que un fill estava de governamental, l'altre estava a les FNL, i els altres eren mercenaris, i quan hi havia guerra, doncs mira...
Amb una banda o l'altra.
He conegut...
Vas patir por? Vas tenir por? En aquelles situacions?
És curiós, no en tinc de por.
No, eh? A res.
Tens por a la mort? No, no ho sé. La mort és algo que s'ha de fer, perquè sortim i...
Clar.
Ja està.
Quan arribi, arribarà, no?
Arribarà, i hem de viure el dia d'avui i el màxim possible,
clar.
Ja està.
A la ràdio ja hi havies estat, Joan?
Sí.
En aquesta casa no, però,
No, en aquesta casa no.
Val. Per tant, a la vida has fet moltes coses, tens encara reptes per fer. Quins serien aquelles coses que t'agradaria fer i encara no has fet, Joan? No deuen quedar gaires.
Sí, queda molt. Però no sé... Ara és viure el dia a dia. Ara faig pintura, vaig fer una exposició individual a Colòmbia, i el repte és pintar, distreure'm, disfrutar i ajudar, ja està.
Pel que jo sé, i ara m'ho confirma, Joan, jo crec que hi ha executius que no tenen l'agenda tan plena com tu a dia d'avui.
No, però jo la tinc plena de fer coses que no són de feina gràcies als meus fills. El meu fill ja du l'empresa molt millor que jo i la meva filla és un crac i gràcies a ell pues, puc disfrutar de la vida i estar amb altres.
Caram, doncs agraïts per aquesta banda, Joan. I ara arribarà el moment que tu i la primera convidada, que ja recordes el seu nom, n'Helena, interactueu, efectivament.
L'un per l'altre.
Justament aquí els continuem tenint, Helena per una banda, en Joan per l'altra, Joan, Helena, Helena, Joan, vostra és la paraula, us heu escoltat mútuament les respectives històries, les respectives vides molt, molt apassionants, molt intenses, plenes d'amor, plenes de superació, plenes de positivitat, no ho sé, us podeu dir allò que vulgueu.
Helena, venga, comença.
Bueno, quería comentar que me ha gustado mucho la frase que has dicho de a vegades se guanya y a vegades se aprende. Me parece fantástica.
No, no, es que la verdad, porque a un hijo,
pots, si le das...
Bueno, es igual, es
inconsciente.
A un hijo, si le das todo hecho, aprenderá más si se le dejas caer, con cuidado,
sí.
que no sigui li dones tot fet.
Sí, uno sí. De los esfuerzos que ahora hago hoy en día es cuando pasa algo malo intentar verlo como una lección y un aprendizaje y no verlo como el fin del mundo ni como nada malo. Creo que es mucho mejor tu punto de vista. Me ha gustado mucho esta frase y si no te importa me la voy a quedar.
No, sí. Además, a los chicos en la universidad yo he dado talleres de 2 horas y me implico mucho con ellos y les digo, una vez se gana y otras... ¿Se pierde? No, se aprende, venga. Exacte. O sigui, amb els al·lots faig una mica com d'agitador de masses, sí. Amb el sentit d'animar-los a que la vida s'ha de guanyar i s'ha de tenir ganes de fer.
Pues me parece que tiene mucha suerte. No me hubiera gustado descubrir esto hace
venir.
25 años.
Ahora tengo 8 charlas que hacer en FP y puedes venir siempre.
Ja ho saps, Helena, et pots apuntar a escoltar en Joan.
Si ell viene a la piragua conmigo, yo voy con él.
Ah, mira, vale.
Mira, també és una altra opció. Ja vèiem això, que teniu una vida també molt internacional. Tu, Helena, ja d'arrels familiars. Tu, Joan, ens deies que també que primer vas néixer a Barcelona, vas venir a Mallorca. La teva dona actual és colombiana.
És índia colombiana, sí.
Vas anar a Colòmbia a la guerrilla. Viatjar, creieu que és un exercici important a la vida?
Sí, i tant. Aprens moltíssim. Molt, molt, molt. Veus moltes coses diferents i molts sentits totalment diferents d'una mateixa cosa. No estàs d'acord?
Absolutamente. Hasta que no vas al país, experimentas, hablas con la gente, entiendes su punto de vista, incluso hablar su mismo idioma, hasta que no haces eso no puedes entender cómo viven los demás. Y aprendes mucho.
Por ejemplo, hay países que yo estoy en la empresa ayudando en la empresa, o sea, estoy mentorizando empresas en la Cámara de Comercio y hay países que ven la empresa como una, por ejemplo, en Norteamérica, venga, ganancia, venga, guanya dos veces, venga, venga. Y otros países, que es lo que yo les digo a los alumnos, que lo que han de hacer es que la empresa ha de pensar en la persona. I si t'entregues a la persona, els dobbers venen sols.
Sí.
M'entens? Uh-huh. I per això l'humanisme és la base de la felicitat.
Sí.
Ni més ni manco.
I tots dos us heu definit que consti com a persones felices.
Sí.
Tothom a la seva manera, no?
A la seva manera, sí. Però si ets humà, ets feliç, en aquest sentit. És el meu punt de vista, eh?
Sí. Y admiro mucho de ti el poco miedo que tienes, sobre todo a tirarte en paracaídas y todo lo que haces.
Lo hice en Polonia, la última, y es una pasada. Además, los polacos son como alemanes, pero meticulosos, como tú y yo, coincidimos, somos súper meticulosos, y es una pasada. Y además hice vuelo acrobático con planeador.
Uf, quant de temps fa d'això, Joan?
Això deu fer uns 6 anys. Caram. No.
I abans de llançar-te al cor, a quantes pulsacions va?
No, em tenia que... Fernan, espera, tu ja et llençaré. Era al revés.
A veure, tu plantejaries això de tirar-te en paracaigudes?
Pues ahora que lo dices, creo que soy un pelín demasiado controladora.
Ben vist.
Oye, y a veces te preguntan, bueno, ¿y si no se abre el paracaídas? no te das cuenta, no passa nada.
Però això que no te'n dones compte, no ho sé.
No hi ha, són segons. No hi ha
marge per espantar-te.
No. Però vaja, en fi, hem de ser una mica atrevits.
I la darrera reflexió, per la darrera pregunta, una frase amb dues per cada un. Què hem après de tota aquesta situació de la pandèmia, d'aquest maleït coronavirus que ens està afectant, d'aquesta Covid-19?
He après moltíssim i ho traspasso amb els al·lots. Teniu en compte que el coronavirus, la pandèmia, està canviant el món. Sortiran noves professions que ni siquiera existeixen, els hi dic. Perquè ara, per exemple, amb la telemàtica i tot això, amb el 5G, biotecnologia i tota la història aquesta, van a sortir coses noves i us heu de dedicar. Ara també heu de saber fer de fontaners, de sanitaris i tot això.
O sigui, les professions de sempre.
Els hi dono el màxim d'optimisme perquè no...
I tu, Helena, quina lliçó, quina reflexió faries sobre aquesta situació que estem vivint tots?
Bueno, yo creo que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de adaptación constante a cosas que cambian de semana a semana y tener resiliencia y ser positivos y aprender y conocernos mejor a nosotros mismos.
Caram, com deia Sócrates. Idò, gràcies, Helena, gràcies, Joan, gràcies, Helena, gràcies també a Toni Cardell a les Vies del So. Hem après aquest verb que us agrada a tots dos, hem après molt de tots dos, Joan i Helena, per tant, moltes gràcies, això és que vostra, i a tota l'audiència emplaçar-la a una nova cita que serà puntualment dissabte que ve a les 3:05. Adéu-siau, bona setmana.